Siloé, que vol dir enviat. Ell hi va anar, s'hi rentà i tornà veient-hi. Els veïns i els qui sempre l'havien vist captant comentaven: «Aquest no és el qui s'asseia a demanar caritat?» Uns deien: «Sí que és ell». Altres contestaven: «No és pas ell, és un que s'hi assembla». Ell digué: «Sóc jo mateix». Llavors li preguntaren: «Doncs com és que se t'han obert els ulls?» Ell respongué: «Aquell home que es diu Jesús ha fet fang, me l'ha estès sobre els ulls i m'ha dit: vés a Siloé i renta-t'hi. Jo hi he anat, m'he rentat i ara hi veig». Li digueren: «On és aquest home?» Respongué: «No ho sé». Llavors es tornaren a adreçar al cec i li digueren: «I tu què en dius del qui t'ha obert els ulls?» Ell respongué: «Que és un profeta». Els jueus no es van creure que aquell home hagués estat cec i hagués arribat a veure-hi. Per això van cridar els pares del qui ara hi veia i els van interrogar. Llavors van cridar per segona vegada l'home que havia estat cec i li digueren: «Dona glòria a Déu reconeixent allò que nosaltres ja sabem. Aquest home és un pecador». Ell contestà: «Si és un pecador, no ho sé, però sé una cosa, jo era cec i ara hi veig. Si aquest no vingués de Déu, no hauria pogut fer res». Jesús va sentir a dir que l'havien tret fora i quan el trobà li digué: «Creus en el fill de l'home?» Ell li va respondre: «I qui és, Senyor, perquè hi pugui creure?» Li diu Jesús: «Ja l'has vist, és el qui et parla». Ell va afirmar: «I crec, Senyor», i el va adorar. Amb aquest fragment més llarg de l'habitual, del capítol 9 de l'Evangeli de Joan, parlem, tenint-lo com a punt de referència, sobre la llum, i la llum en la vida matrimonial i familiar. Ens acompanyen avui el matrimoni format per Juan Carlos Pérez i Susi Losada, vinculats als equips de la Mare de Déu a Barcelona. Juan Carlos i Susi, hola, bona nit.
Buenas noches, Ignasi.
Bé, què ens diu aquest fragment?
Vemos que Juan, en este fragmento, dramatiza una situación, ¿no? Dramatiza justamente ese un camino de fe. El recorrido interior de un hombre ciego, encima mendigo, que nadie lo quería, que estaba, bueno, lo quería, que dependía de los demás para vivir, porque
o
no era,
el desconsideraban, almenys tenían.
Bueno, pero no podía él ser autónomo, tenía claro. Que dependía de los demás para vivir, para moverse, para comer, para todo. Entonces, este hombre hace un proceso que lo va a llevar de ver la luz a ver el reino, en su encuentro con Jesús, ¿no? Entonces, en este momento de la cuaresma, es un momento que nosotros tenemos que interrogarnos sobre cuál era esta situación del ciego, cuál es en qué estamos, como personas, como familia, como comunidad.
Es interesante el proceso que experimenta este ciego de nacimiento. Es un proceso interior que comienza con que él le deja un sitio a Jesús, se deja hacer. Jesús le hace barro con su saliva y le cubre los párpados y luego lo manda a que se lave. Es un proceso interior del ciego. Cuando el ciego ve, claro, deja de ser ciego y se le plantea a él una situación muy extraña en el que él está admirado, él está sorprendido de lo que le ha sucedido y se enfrenta a los fariseos y discute y él defiende a Jesús, a ese señor, a esa persona que le había devuelto la visión. Y entonces este proceso que empieza por obedecer o por dejarle un sitio a Jesús, se va transformando en admiración, en defensa y culmina, como decía Susi recién, con creer en el Hijo de Dios.
Sí, vemos que el ciego no sabe en lo que se mete cuando se deja hacer, porque él no tiene ni idea lo que le va a pasar.
És un privilegiat, de fet, no? Perquè sense conèixer Jesús...
A ver, es un privilegiado, pero vemos que Jesús siempre está al lado de los más pobres, de los más desgraciados. Él siempre está. Y encima, cuando ve que lo echan, vuelve a realmente darle la luz verdadera, que es él, ¿no? A que lo reconozca. Y vemos que realmente no saben lo que se mete, porque vamos a ver que ni los padres lo van a tener en cuenta, tienen miedo, no por malo, sino porque tienen miedo a los jefes, lo echan de la sinagoga, queda totalmente desclasado, pero ha encontrado realmente el sentido de su vida y al que verdaderamente lo salva, ¿no? Entonces es una cosa muy bonita saber en qué estamos nosotros en este momento, en nuestra vida personal, de familia, de pareja. Sí hemos hecho ese proceso.
Claro, habría que ver aquí en qué etapa estamos nosotros de este proceso. Si hemos sido capaces de ver, porque vemos, ¿verdad? O porque nos han operado, por lo que sea, y podemos haber recobrado la vista. Pero hay que ver si somos capaces de ver al Hijo de Dios, si ven a Jesús, si nosotros hemos interiorizado esta experiencia de Jesús que nos salva, de Jesús que nos está mostrando el reino.
O si no, si estamos como los fariseos, que realmente ven pero no ven. Entonces, analizar cuáles son nuestras cegueras, que a veces no vemos al otro, no vemos sus necesidades, no vemos realmente, estamos regodeados en nuestra interioridad.
Primer ser conscients que hi ha una cosa que podem veure i no la veiem, no? Aquest és el diagnòstic de la ceguesa.
Por ahí habría que empezar.
Es comença per aquí i després, doncs, arribar al final.
Pero fíjate Últim una comentari. Cosa que es importante. El ciego agradece, reconoce el don. Entonces nosotros, aparte de que nos va a cambiar la vida cuando lo hemos encontrado, aparte de dar nuestro testimonio de vida, tenemos que animarnos a explícitamente decir qué ha hecho Jesús en nuestra vida de pareja, en nuestros 50 años, cómo nos ha ido acompañando y nos ha ayudado realmente a vivir el reino.
I quan és una parella
cuesta,
casada
fa
menys temps, doncs als 10 anys, als 5, als 2 o
als 50.
Mesos. Exacte, o als 50. Gràcies. Acabem amb una breu pregària. Senyor, dóna'ns la teva llum, la que guareix les nostres cegueses, la que ens fa més humans, més comprensius i més humils a l'hora de demanar perdó. Omple'ns amb la teva pau i fes-nos veure les nostres faltes abans de demanar als altres corregir les seves. Juan Carlos Pérez i Susi Losada, fins la propera. Bona nit.
Bona nit, Ignasi.
Adéu-siau.
Diàlegs cap a la mitjanit. Uns minuts de conversa sobre el matrimoni, la família i l'ètica de la vida.
Ràdio Estel.
Diàlegs cap a la mitjanit.
Família acollirà demà a les 5 de la tarda en una celebració que transmetrà en directe Ràdio Estel i Ràdio Principat la missa per la família i la vida, organitzada per la Delegació de Pastoral Familiar i presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistac. És un dels actes, en aquest cas una celebració religiosa, litúrgica, emmarcades en la celebració del Dia de la Vida, dimarts passat, i també amb un toc clarament defensor de la família. Hi ha hagut actes, evidentment, no només a nivell religiós, sinó també a la societat civil en general. És el cas de les marxes que es van fer a més d'una vintena ciutats espanyoles simultàniament diumenge passat al migdia, entre elles Barcelona i Madrid. Per analitzar aquestes mobilitzacions a favor de la vida, amb protagonisme aquests dies amb el carrer i en molts llocs, parlem avui amb el metge sacerdot i delegat de Pastoral de la Salut de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Sobrevia, que avui ens acompanya en solitari. Doctor Xavier Sobrevia, bona nit.
Molt bona nit, què tal?
Com estem?
Molt bé.
Des d'aquí saludem Isabel Viladomiu, que no
avui
li
no es pot acompanyar.
No ens pot acompanyar, no li ha estat possible, però sabem que sintonitza igualment amb nosaltres.
Exacte.
Bé, bueno, primer, hi ha molts temes per destacar avui.
És a dir, el dia 25, dimarts passat, doncs és el dia que l'Església, doncs els cristians celebrem l'encarnació, és a dir, l'anunci de l'àngel Gabriela Maria de que aculli el do de ser mare de Déu, de ser mare de Jesús, i com ella diu que sí, que es faci amb mi la paraula del Senyor. Llavors, aquest és el dia que principalment doncs, des de fa alguns anys aquí a Catalunya i a Espanya doncs, és el dia per la vida. i no només ha centrat en la vida als seus començaments, sinó tota la vida. L'any passat, per exemple, es va centrar més la campanya al final de la vida, i altres anys doncs, se centra doncs, en altres moments de la vida. Aquest any doncs, havia doncs, com a fotografia un nadó i ben abrigat, i que en certa manera doncs, es titulava Esperança davant de la crisi. No? Uh-huh. I llavors també al voltant d'aquest dia doncs se celebren doncs actes i activitats que una mica doncs ajudin a sensibilitzar i a valorar més la necessitat del respecte i de l'estimació que hem de tenir doncs a tota vida humana. Això també em sembla que és interessant emmarcar-ho doncs tinguent en compte les paraules del Papa Francesc, que va fer doncs el dia 27 o 28 de mes de febrer
dins la visita al Límina del primer grup de bisbes espanyols, on va dir una frase que va tenir certa difusió en alguns mitjans, oi?
Sí, però potser jo després l'he sentit poca, i diu, me he quedado helado,
Quan va llegir la xifra d'avortaments a Espanya, per exemple.
No el va llegir, sinó que li van dir, és a dir, en aquest justament, mireu, de les coses que serveix és per estar més assabentat del que passa arreu del món, i en certa manera aquesta visita d'aquest grup de bisbes doncs li van informar de que a Espanya hi havia una taxa d'avortament molt gran, i concretament les dades oficials últimes que tenim de l'any 2012 és de 112.390 avortaments provocats, i és una xifra doncs molt alta, de les més altes en taxa, diguem-ne, d'Europa. Uh-huh. I això suposa que un 20% de les dones embarassades doncs han avortat. I el Papa doncs ho va comentar en una reunió posterior amb una comissió de bisbes de Llatinoamèrica, i llavors diu, he estat amb els bisbes tal, i una mica comentava això, que
m'he quedat glaçat, sí, davant d'aquesta
xifra, que es descarten nens que sobren, que molesten, que no convé que vinguin, i que els bisbes espanyols li havien dit doncs la quantitat d'avortaments, el número, i diu, jo m'he quedado helado. Me quedé helado, i ells tenen els dades tal i qual, no? I bueno, sí, hi ha unes dades oficials que segurament doncs són una mica inferiors al número real, però que fan posar la carn de gallina, no? Llavors, diguem, en aquest sentit doncs sí que és una situació tràgica, greu, i que en certa manera s'amaga moltes vegades davant dels discursos doncs aquests de que és un dret, i en certa manera de que no em poden obligar a ser mare, i arguments una mica, dius, bueno, però quina és la realitat, no? És a dir, és curiós com tota la gent que, o quasi tota la gent que està moltes vegades posicionant-se a favor de l'avortament, doncs després no s'atreveix a veure una imatge d'un avortament. I això és molt important, perquè sembla que vulguem ignorar la realitat que hi ha allà darrere, no? Això també passa amb el tema de les ecografies, no? Que s'ha demanat doncs que les dones que es plantegin l'avortament doncs vegin el que hi ha en el seu sí, no? I es donin compte de la realitat, i per tant siguin més lliures, no? Quan a vegades es diu, no, és que les dones siguin doncs més lliures i puguin decidir doncs eliminar aquesta vida. Bueno, que es donin compte realment del que hi ha, perquè moltes vegades això doncs ho ignoren, i moltes vegades ens creem unes fantasies que són molt allunyades de la realitat, i és important que tots nosaltres ho tinguem això doncs molt en compte.
La cultura del descartar, de les coses provisionals,
sí,
són
això,
de les denúncies que fa el Papa.
El Papa ho ha recordat justament en aquest document, bueno, la carta, el missatge motiu de la Quaresma a tots els catòlics, un text que ja havia fet referència a ell en el document que va fer sobre l'alegria de l'Evangeli, sobre la nova evangelització, i en la que deia doncs que hem donat inici a la cultura del descarte, no? que a més això inclús es promou, no? Ja no simplement un fenomen d'explotació, d'opressió sobre un altre, sinó l'exclusió queda afectada des de la mateixa pertinença a la societat en què es viu. Doncs, en certa manera, es deixa en la perifèria, sense poder, queda fora. Són ja ni explotats, són exclosos, són sobrants, no? Uh-huh. I són, ell inclús fa servir desechos, no?
Recordem que en el marc de les celebracions d'aquests dies per la vida i la família, demà la Sagrada Família hi ha una important celebració on són convocades especialment les famílies per celebrar el Dia de la Vida. Doncs esperem que també sigui una bona mostra, no? De treball col·lectiu.
Sant Feliu dissabte passat també
es va fer
una pregària per la vida, sí.
Doncs a totes les diòcesis de Catalunya.
Esperem que hi hagi una gran resposta a la Sagrada Família.
Gràcies, Xavier Sobrevia. Fins dissabte vinent. Bona nit.
Molt bona nit.
A vosaltres, amics oients, esperem demà en un nou diàleg cap a la mitjanit a 11:45. Adéu-siau.
Diàlegs cap a la mitjanit. Un contacte amb la vida i la família.